Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
I les roses han tornat a prendre els carrers aquest Sant Jordi. Després de la diada confinada de l'any passat, els llibreters i els floristes s'han bolcat amb la celebració de la jornada, malgrat que ha estat lleugerament condicionada per la pandèmia. Sigui com sigui, els dos sectors tenen molt bones expectatives. Això ho ha afirmat en declaracions a l'especial Sant Jordi a Ràdio Sabadell el responsable de Sabadell Còmics, Rafael Sabater.
Es deien al gremi de llibreters que estarien contents que si s'arribés al 60% de fa 2 anys. Jo diria que ens acostarem al 100%, gràcies a haver fet tota la setmana. Jo per mi salvarem el Sant Jordi amb molt bona nota i que ens convé.
Les llibreries han constatat una venda molt esglaonada, tot i que el dia fort serà òbviament avui. Igual que les floristeries, on des de primera hora del matí hi havia cues per comprar una rosa. Sergi González, de la botiga Garciflors, creu que superaran de llarg les vendes de l'any passat.
Jo crec que quan acabi el dia tindrem més ventes que l'any passat. L'any passat vam tindre més de 500 encàrrecs, aquest any tenim 200, no arribem, però clar, està la gent comprant i va venir a la botiga. Cosa que l'any passat no podia, l'any passat l'havíem de comprar i l'havíem d'enviar.
Les bones sensacions de llibreters i floristes són el resultat de les ganes de Sant Jordi per part dels sabadellencs. Malgrat que no hi ha parades al passeig com és habitual, durant tot el matí hi ha hagut un degoteig constant de ciutadans passejant i gaudint del bon temps que ha respectat la diada. Comencem així.
Titulars.
Avui és un dia marcat en el calendari no només perquè és Sant Jordi, perquè a banda de la diada, a partir de les 2, us explicarem que avui es compleixen 10 anys de la primera Copa d'Europa guanyada per un equip de Sabadell. Va ser l'Estralpul Club Natació Sabadell de Waterpolo Femení i a Ràdio Sabadell celebrem l'efemèride amb la publicació del documental El primer bany d'or. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps de cara a aquest divendres i també al cap de setmana. Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda continuarem gaudint d'un temps esplèndid, d'una diada de Sant Jordi, assolellada, pràcticament ni un núvol, i la temperatura, doncs, força agradable. Avui la màxima, en general, es mourà entre els 18 i els 22 graus, potser una miqueta més baixa, just arran de costa o també a zones altes del Pirineu. Demà dissabte, el cel estarà enteranyinat pel pas de bandes de núvols alts. No s'espera precipitació i la temperatura fins i tot pot ser una miqueta més alta. Es podria arribar als 23 o gairebé 24 graus en alguns punts de les comarques de Ponent. De cara a diumenge, sembla que aquests núvols alts i també núvols mitjans seran més abundants a estones. Fins i tot podria caure algun ruixat feble i aïllat, especialment cap a la meitat oest. I sembla que de cara a dilluns sí pot arribar la precipitació i, a més, podria anar acompanyada de fang. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a les carreteres molt tranquil·la a aquesta hora, no hi ha cap incidència, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. I com se circula el transport públic? Adrià Rodríguez Ayats, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, és el Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquen afectacions que poden superar els 45 minuts a la línia R2 Sud de Rodalies, a causa d'un incendi ja sufocat proper a la zona de vies entre les estacions de Vilanova i Sitges. També destaquem alteracions durant tota la jornada per a aquelles línies de bus que circulen pel Passeig de Gràcia de Barcelona, a causa dels talls amb motiu de la Diada de Sant Jordi. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquem cap més alteració significativa. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia i feliç Sant Jordi.
Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
2020 Sant Jordi confinat, 2021 Sant Jordi sense grans aglomeracions de gent. No hi ha parades de llibres ni roses al passeig, però tot i això els sabadellencs no renunciem a celebrar aquest 23 d'abril. El ritual de comprar el llibre i la rosa per als nostres éssers estimats es manté, tot i les dificultats derivades del coronavirus. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, confia que aquest sigui l'últim Sant Jordi en pandèmia. Ho ha dit en declaracions a l'especial Sant Jordi a Ràdio Sabadell.
Nosaltres tenim moltes ganes de poder recuperar
el format de tota la vida, és el que és una eclosió realment, on poden conviure això, les llibreries professionals, podem veure els autors signant, podem tenir en un únic espai les entitats també mostrant determinat tipus de productes, o llibres, o roses, o falta aquesta vida, aquest color, aquesta energia que ens dona tan potent la diada quan podem fer la concentració de paradetes.
Sigui com sigui, el degoteig de persones a les llibreries i floristeries de la ciutat ha estat una constant des del principi de setmana. La Raquel García ha estat voltant durant tot el matí per la ciutat i ara es troba en un dels punts neuràlgics, si se'n pot dir així, de Sant Jordi a la ciutat, carrer Sant Antoni. Raquel García, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs com s'està desenvolupant aquesta jornada? T'anava a preguntar perquè tu has estat al carrer. Hi ha molta gent o què?
Doncs moltíssima gent, com tu ben dius, podríem dir que és el centre neuràlgic, que els sabadellencs no han dubtat a sortir al carrer, passejar per aquest carrer Sant Antoni, per mantenir viva doncs, aquesta tradició tan arrelada. De fet, podríem dir que es viu la diada de Sant Jordi com un bri d'aire fresc. Després d'un any de pandèmia, amb confinaments, amb restriccions, als veïns des de primera hora, quan nosaltres hem sortit aquí al carrer, doncs ja podies veure la gent comprant els seus llibres, molts passejaven amb les seves roses a la mà abans d'anar a treballar. També hem vist llargues cues a les floristeries i això sí, mantenint la distància i les mesures de seguretat, com per exemple l'ús de mascareta i els gels. Podríem dir, per tant, que aquest Sant Jordi és com una guspira de vitalitat, d'alegria, d'ànim per tots, no només per als llibreters, per als floristes i els pastissers, sinó per als ciutadans, per als veïns i veïnes, perquè sembla doncs, que és una mostra d'aquest retorn a la desitjada normalitat. De fet, una de les imatges que a mi personalment m'ha impactat més és veure els nens i nenes de diverses escoles que celebraven sortir per fi de les aules per veure l'ambient o també les activitats als jardinets també d'aquí de la nostra ciutat, de l'espai cultura. Per tot podríem dir, Núria, doncs, que sembla que aquest Sant Jordi no només hem guanyat el drac, sinó que anem agafant terreny i doncs això, intentant mantenir aquesta victòria contra aquest virus que ens ha canviat la vida.
Distància amb les mascaretes, però molt Sant Jordi. Gràcies, Raquel.
Una abraçada, Núria.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I els llibreters sabadellencs consideren que el Sant Jordi, malgrat les limitacions derivades de la pandèmia que ara comentàvem, serà a nivell de vendes pràcticament tan positiu com les diades tradicionals. Des de la Llar del Llibre i des de Sabadell Còmics asseguren que els ciutadans han avançat les compres seguint els consells per evitar aglomeracions i la jornada d'avui també està sent bona a nivell de vendes. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. De fet, el responsable de Sabadell Còmics, Rafael Sabater, assegura que allargar la diada durant tota la setmana ha estat molt positiu i n'assenyala els avantatges.
Això ens permet també poder aconsellar, estar molt més per la gent, perquè el Sant Jordi típic és vendre, cobrar tal, demanen, recomanen, no en tenim. També ens ha permès, per exemple, poder repostar coses que ja havien vengut o que estaven venent molt, ens ha donat temps, doncs, de mitja setmana, de poder-ne tenir més. Vol dir que, bueno, doncs la cosa sí que en tots els aspectes hem intentat, com a mínim, doncs això, no? Assegurar, estar segurs, doncs que el virus no s'encomani.
Sabater creu que recuperarà el nivell de vendes anteriors a la pandèmia, un extrem que no s'atreveix a confirmar el responsable de la Llar del Llibre i portaveu del Gremi de Llibreters, Joan Fàbregas. No obstant això, sí que admet que l'ambient de Sant Jordi no s'ha perdut.
No, perquè saps què? Que és un dia festiu, que no és oficial, però és festiu. O sigui, la gent se l'agafa com a festiu, bueno, no és que deixin de treballar, no? Però vull dir que la gent sempre busca un foradet, una estoneta d'esmorzar, o a l'hora de dinar, o quan sigui per tenir aquella miqueta d'estona i poder doncs, fer complir amb el ritual de comprar el llibre o la rosa.
Entre els llibres que es postulen com els més venuts hi ha La dona de la seva vida, de Xavier Bosch, i Consumits pel foc, de Jaume Cabré. En l'àmbit sabadellenc, els més demanats són Contes tristos del procés, de Víctor Colomer, i El paraigua, de Joan Brossa, de Josep Gerona.
I una diada com avui no seria possible sense els escriptors. Per això hem volgut parlar amb alguns autors locals que avui tindran les seves publicacions exposades a les paradetes de les llibreries de la ciutat. Potser un pare decidirà regalar al seu fill Dolça introducció al caos, de Marta Oriols, o una tieta deixarà la bústia de la seva neboda un univers de contes, del David Vila. Potser per primer cop un adolescent donarà a la seva parella Eboracum, de Néstor Pérez Rivero. O bé, els més agosarats triaran Pensament il·lustrat terrassenc, dels Pura Ceba, o Els contes tristos del procés, d'en Víctor Colomer. Hem parlat amb tots ells al programa especial de Sant Jordi 2021. Una de les veus d'autors més primerenques que hem escoltat ha estat la de la sabadellenca Marta Orriols.
Aquest Sant Jordi arriba amb la seva tercera novel·la a les prestatgeries de les llibreries des de fa mesos. A l'octubre va publicar Dolça introducció al caos sobre com afronta una parella jove la decisió d'ella de no tenir un fill. Orriols defensa que la ficció retrati les dones reals.
Crec que és important que en el món de la literatura, bueno, en el món de la ficció, també en el cinema, en les sèries, tot arreu, les dones cada vegada es retratin d'una manera més real, no? Jo crec que trencar clichés és importantíssim, tant masculins com femenins, però sobretot els femenins. El personatge femení sempre ha quedat com molt tancat en l'àmbit domèstic, a la dona enamorada, a la novel·la romàntica, i llavors crec que és important que, encara que sigui a través de personatges ficticis, les dones es mostrin molt reals, no? I amb totes les seves, això, les seves ambicions i les coses que no volen, no? I aquest no voler una maternitat, jo crec que és important que deixi de ser vist com una cosa negativa.
I Víctor Colomer presenta Contes tristos del procés, un recull d'històries curtes inspirades a la política catalana que van de la ficció a la sàtira i l'humor molt negre.
Entre les pàgines hi trobem adaptacions de La metamorfosi de Kafka, La taronja mecànica d'Anthony Burgess o un relat inspirat en l'obra de Ray Bradbury. El periodista i escriptor assegura que són textos nascuts de la ràbia i l'ira del moviment independentista.
En els que són 50%, 50%, és a dir, 50% ficció i 50% realitat. Hi ha relats, no, la majoria hi ha molta més ficció i amb tots hi ha literatura clàssica, perquè cada un dels relats està basat en un relat clàssic.
Sí, això et volia dir perquè jo hem trobat a Anthony Burgess a la...
Els autors novells també viuen el Sant Jordi com una oportunitat per donar-se a conèixer.
És el cas del sabadellenc Néstor Pérez Rivero, que ha estrenat Eboracum, una història fantàstica sobre una colònia romana, l'antiga Britània, que es troben amb un problema que els portarà a construir el mur d'Adrià. El mateix autor explica per què ha escollit aquest context.
És una cosa que faig a vegades, de pensar com haurien resolt a una altra època les coses que ens passen ara o que ens podrien arribar a passar o que veus a la tele, a ficció. I en aquest cas concret, doncs, d'aquí em va sortir una mica la idea del llibre, de pensar aquesta situació concreta, els romans, com l'haurien gestionat? I el llibre és, bueno, és un intent, o és la meva versió, de com podrien haver els romans doncs, haver gestionat això. No vull entrar en el detall exactament de què és per no fer spoilers a la gent que se'l vulgui llegir, però és una mica això, és el imaginar-me jo, totalment personal meu, de què farien els romans en una situació concreta.
I el tàndem format pel sabadellenc David Vila i la francesa Jessica Neukelman han publicat el seu darrer llibre de contes aquesta mateixa setmana.
Es titula Un univers de contes i és un recull de relats breus en català i francès. Neukelman, encarregada de la traducció al francès dels textos, explica els motius que els han portat a apostar per aquest format.
No són contes infantils, que això insistim molt, perquè a vegades es pot confondre. Sí que es poden llegir per a nens també, però clar, té aquest fons de reflexió, no? Llavors, està a l'abast de tot el públic, no? I hi ha una pàgina, i és el mateix conte, i la pàgina de l'esquerra està en francès i la pàgina de la dreta és en català. I així, doncs, és una forma de despertar almenys la sensibilitat lingüística, que és molt important, i sobretot també envers el català, evidentment.
Recull complet del pensament il·lustrat terrassenc, segles XVIII al XXI, de Filomena Martorell, és l'obra editada per Pura Ceba que ha sorprès els sabadellencs que esperaven quelcom més d'amor propi en un projecte d'aquesta marca.
Israel Estopà, membre del col·lectiu, diu que calia fer-ho per agermanar ciutats.
Això d'apostar per la ciutat veïna i apostar tan fort, perquè la Filomena Martorell no és una autora que es deixi entabanar tan fàcilment, a més amb un orgull terrassenc molt potent, pues... però havíem de fer-ho, havíem d'intentar-ho en aquest esforç de germanar ciutats. Germanar ciutats, que és una de les coses que tenim com a objectiu a Pura Ceba, i la traducció ha sigut aquest llibre, que ha sigut una aposta superambiciosa per part nostra.
De fet, l'abast del contingut els ha costat de pair processar els membres del col·lectiu. En canvi, tothom que ja l'ha llegit assegura que es fa curt. El llibre val 10 euros i es pot trobar a Moviment Nat, a la Llar del Llibre i la llibreria Paes.
I per cert, que l'escriptor sabadellenc Jordi Campoy ha participat a la tertúlia literària del programa especial de Ràdio Sabadell i ha avançat el títol i el contingut de la seva nova novel·la. És La cantant de fado, que es posarà a la venda el 5 de maig.
El fado és la música tradicional portuguesa, aquella música tan nostàlgica, tan trista de vegades. Doncs bé, hi ha una noia que és cantant de fado i que li passen unes coses bastant bèsties a Lisboa, i la novel·la parla d'això, parla de la nostàlgia, del fado. I jo faig que la música sigui un personatge més de la novel·la. És una mica el pal de paller sobre el qual construeixo les meves novel·les. una crossa on agafar-me, i penso que la música és una cosa que transmet molt, que diu molt, eh?
I un llibre, per tant, amb molta música. I ara parlàvem dels llibreters, però ara ho fem dels floristes, que també preveuen que la diada sigui molt positiva per a ells. Des del passat dimecres, els professionals han començat a instal·lar parades davant dels seus establiments i hi seran fins demà dissabte. La rosa vermella tornarà a ser la més venuda, la segona posició està més disputada, com explica Sergi González, president del Gremi de Floristes de Sabadell i responsable de Garciflors en el programa especial de Sant Jordi.
La rosa groga va agafar molta força fa uns anys enrere amb la força de l'independentisme, i ara amb la blanca, que també la van promocionar, diguéssim, els floristes pel tema del Covid, no? per tota la gent que marxa, doncs són les que més es venen. Groga, vermella, bueno, la vermella és la primera, i després estaria la... Jo, per mi, crec que és la blanca, però és veritat que aquest any encara estic venent molta, molta groga.
González ha augmentat les 3.000 roses encomanades inicialment en més de 1.000. Ara bé, li han faltat mans per la preparació, Pere.
I és que la manipulació del florista pot arribar a suposar entre 10 i 12 minuts de feina. Tot i així, la clientela fa una valoració positiva de la seva tasca. Els compradors s'emporten des de roses guarnides amb espigues i cintes fins a centres decoratius de 300 euros, passant per rams complets. Jordi Caral, propietari de la floristeria del mateix nom, explica com ha organitzat l'espai per la venda segura en aquesta diada.
Dintre de la botiga i fem estar pues, dues persones, que és el que poden estar, i llavors hem muntat dues carpes a fora, com gairebé tots els associats d'aquí de Sabadell, i servim a fora al carrer amb les distàncies. Vull dir, la veritat és que això, a veure, s'ha de fer i tots estem disposats a col·laborar.
Els floristes observen que es noten les ganes de la gent de gaudir de la rosa i recomanen comprar-la amb la tija gruixuda i posar-hi aigua freda i nutrients.
I un conte escrit per l'alumnat de tercer A de l'Escola Claret de Sabadell ha estat una de les històries guardonades en la 18a edició del Premi Pilarín Vallès. Enguany, la temàtica ha sigut el confinament i els alumnes han presentat Primavera Viatgera, una història sobre viatges imaginaris amb la trama que ha explicat l'Andreu, un dels nens de la classe, avui a l'especial Sant Jordi, a Ràdio Sabadell.
Un fill i un pare... que fa, hi ha una tenda, munten la tenda de campanya a la seva terrassa i cada dia viatgen a llocs diferents amb la imaginació. Un dia a la Costa Brava, un altre a la muntanya, un altre amb vela en Formentera, tot amb la imaginació.
Aquest va ser l'argument que van triar els nens i nenes de la classe per presentar-lo al certamen. La idea pren com a base l'experiència d'una de les companyes, la Paula, que durant el confinament de l'any passat va gaudir del confi-càmping que el seu pare li va preparar per fer-li el tancament menys feixuc.
Notícies migdia.
Més qüestions. Al marge de Sant Jordi, el Consell Comarcal i el Consorci de Residus han creat l'Agència d'Energia del Vallès Occidental, una nova entitat que assessorarà els municipis de menys de 50.000 habitants en projectes de transició energètica. I és que s'ha de tenir en compte que dels 23 municipis de la comarca, més de la meitat no disposen de cap servei directe per a l'impuls de la transició energètica.
La nova Agència d'Energia neix amb l'objectiu d'acompanyar aquests municipis petits en la promoció de l'estalvi energètic i l'ús de les energies renovables, com ha explicat el conseller de Territori i Transició Ecològica, Carles Rodríguez. Hi ha molts municipis que no poden destinar un equip tècnic a aquesta finalitat.
Portar aquesta transició energètica a tots els pobles i ciutats de la comarca. I principalment als pobles més petits, que sovint no tenen un servei uns tècnics propis especialistes en temes de transició energètica. I llavors el que farem és assessorament als ajuntaments que ens ho demanin i també assessorament a empreses i a ciutadans i ciutadanes que vulguin doncs, fer aquest pas d'estalviar, de fer eficiència energètica i de plantejar-se doncs, per fer el salt a energies renovables. No?
Per altra banda, una de les tasques de la nova agència és la creació d'una comunitat energètica a l'entorn del Consell Comarcal. És a dir, que el mateix Consell, juntament amb altres agents de l'entorn, produeixin, s'autoabasteixin i distribueixin energia verda.
I afegim diversos apunts més en format més breu, a falta de 10 minuts per les dues. Intervingut un jove de 23 anys per alcoholèmia, possessió de marihuana i que s'estava saltant el toc de queda.
A dos quarts d'una d'aquesta matinada, agents de la policia municipal han realitzat la prova d'alcoholèmia al conductor d'un vehicle a la zona de Can Junqueras. El noi de 23 anys ha doblat la taxa màxima permesa d'alcoholèmia i ha estat identificat amb marihuana al turisme, ha estat denunciat per tinença de substàncies estupefaents.
I detingut també un conductor de 32 anys per resistència i desobediència desobediència a l'autoritat.
Agents de la policia municipal van intervenir ahir a les 5 de la tarda un ciclomotor que havia comès una infracció de trànsit a l'avinguda Matadepera. Després d'identificar el conductor, els policies van comprovar que no disposava d'ITB en vigor i van procedir a dur el vehicle al dipòsit municipal. Va ser llavors quan el conductor va escridassar i insultar la unitat de la policia municipal que el va detenir.
Propostes culturals.
Escolteu, us explicaré una història de ben segur que l'heu sentit abans.
I sent un cavaller, un drac i una princesa.
Aquesta història era un projecte escolar de Song i Kune que s'ha anat fent una mica gran, el confinament hi va posar pegues i al final patam. Actors de musical de primera línia sabadellenca, tu. Ah, sí, el títol, oi? Sant Jordi i Santa Georgina. Qui fa de princesa, l'Alba Grau, n'explica el plantejament.
Hem agafat la llegenda original per tal de fer la nostra, però tot i que sí que ho plantegem des de dues històries paral·leles, com una miqueta, diguéssim, que intentem donar el missatge de per què ha d'haver-hi sempre un cavaller, un home fort, valent, que doncs, salva una princesa, no? una donzella que és delicada i que necessita ajuda. Doncs sí que vam començar la proposta des de veurem el punt de vista completament oposat, una guerrera que salva a un príncep.
A l'altra banda del turó de Montblanc s'hi amagava el regnat de Montnegre i la millor escudera de la reina era una d'Alt Georgina. Aquest diumenge a les 12 del migdia als Jardins de l'Espai Cultura. Pels més menuts o els que prefereixin les titelles, sempre teniu el Sant Jordi al Teatre Arlequí, el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia. Concert amb la Cobla Sabadell, al pati del Col·legi Nostra Llar, al carrer Calderón, número 143. Serà el diumenge a partir de 11:45. Compte que cal inscripció prèvia. Podeu enviar un correu electrònic a sabasardanista@gmail.com posant el vostre nom i telèfon de contacte o fer-ho a l'entrada del recinte. La companyia de dansa contemporània Silver Drops porta aquest diumenge l'obra Terra al Teatre Principal. La intenció és clara, acostar la dansa contemporània als més petits, gràcies a una posada en escena que els fascinarà. Anna Macau, directora i coreògrafa de l'espectacle, explica quina ha estat la mirada que ha fet servir.
La meva mirada des de l'inici està posada molt en els més petits. M'interessa molt les seves reaccions, els seus interessos, i llavors ja des d'un bon principi estic pensant en ells quan creo l'espectacle. Tot i així també t'he de dir que m'ho passo molt bé jo i penso que la gent del meu voltant, adults que venen a veure'l o també els pares i mestres que normalment han vist el nostre primer espectacle Silver Drops, doncs també gaudeixen molt veient-lo.
L'espectacle està format per tres ballarines i ha estat en residència a la sala els darrers dos anys dins el projecte d'acompanyament a companyies. Serà a les 6 de la tarda.
Si poguessis dir la teva, que milloraries de Sabadell. Implica't. Amb el reglament de participació ciutadana tindràs totes les eines al teu abast per incidir en com vols millorar la nostra ciutat. Construïm plegats un Sabadell obert i participatiu. Connecta't el dimecres 28 d'abril a les 6 de la tarda. Entra a web.sabadell.cat/participació i inscriu-te. Sabadell t'escolta. Sabadell ets tu.
Ajuntament de Sabadell.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
5 minuts per les dues. La presència del coronavirus a les escoles sabadellenques ha viscut un important repunt en els últims 10 dies. Segons les dades facilitades pel Departament d'Educació, el nombre de grups confinats, persones aïllades i acumulació de positius accentua l'increment frenat durant la Setmana Santa i immediatament després. En repassem les dades per escoles. El nombre de grups confinats s'ha duplicat en els últims 10 dies.
Ara mateix n'hi ha 67 de 36 centres educatius diferents. Fa 10 dies, en canvi, n'eren 32 de 22 escoles i instituts. L'escola Pia és el que té més grups confinats, 8.
El nombre de persones en aïllament també s'ha duplicat.
Ha passat de les 809 a les 1.678. Els centres amb més persones aïllades són l'escola Pia, amb 210, i l'escola industrial, amb 162.
La incidència acumulada els últims 10 dies també creix.
Ha passat del 136 al 194, una xifra que queda molt lluny a l'anterior a la Setmana Santa, que era de 82 persones infectades a les escoles sabadellenques.
Al conjunt de Catalunya hi ha 602 grups confinats per algun positiu de Covid-19.
Són 200 grups menys que en l'últim recompte. Ara hi ha 1.123 casos en centres educatius i 10.594 persones confinades.
I fora de les escoles, els indicadors epidemiològics han tornat a créixer a la ciutat a les últimes 24 hores.
El risc de rebrot ha passat dels 415 punts als 439. En canvi, la velocitat de contagi torna a baixar de l'1,06 fins a l'1. La incidència acumulada, per la seva banda, passa dels 387 casos per cada 100.000 habitants als 435. En paral·lel segueix la campanya de vacunació, suma 700 immunitzats més a la ciutat, fins als 47.243 que han rebut la primera dosi i els 17.117 que ja tenen la pauta completa.
Repassem altres notícies més enllà de la Covid-19. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha abandonat aquest matí el debat a 5 de la cadena SER, on no hi participava tampoc Isabel Díaz Ayuso.
Tot plegat després que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no s'hagi retractat i hagi tornat a posar en dubte les amenaces de mort que ha rebut Iglesias, juntament amb el ministre de l'Interior i la directora de la Guàrdia Civil. La discussió s'ha allargat diversos minuts amb Iglesias i Monasterio instant-lo a marxar, tot etzibant-li que, sense ell, ha dit, estaven millor. La moderadora Àngels Barceló ha intentat en va que Iglesias escadés i ha acabat enfrontant-se amb Monasterio, que no ha parat d'increpar durant tota l'escena.
De fet, després de la sortida de Pablo Iglesias del debat, també l'ha abandonat el candidat socialista Ángel Gabilondo i la moderadora ha donat per acabat aquest debat a 5. Més coses, els estudiants abandonen el tancament a la rectoria de la UB i comencen les negociacions.
La tancada s'ha desconvocat després de 2 dies i els impulsors asseguren que cada vegada estan més a prop d'aconseguir un compromís amb garanties dels rectors dels centres públics catalans. El calendari de reunions que han pactat acabarà el dijous 13 de maig, quan s'ha convocat una vaga a partir de la secundària.
El govern espanyol licita la conservació i explotació dels trams catalans de les autopistes AP7 i AP2 a partir del setembre.
El Ministeri de Transports ha tret 6 contractes per valor de 119 milions d'euros. Entre les parts que s'inclouen en aquesta licitació, n'hi ha dues que estan a la demarcació de Barcelona. Aquests sectors van des de l'àrea de serveis de la Selva fins a la Porta de Barcelona, passant pel Vallès i més concretament per Bellaterra.
Detingut un perillós depredador sexual infantil que treballava com a mestre d'una escola de Madrid.
Fins al moment s'han identificat 36 víctimes entre els 4 i els 8 anys. L'arrestat, un home anglès, també exercia ocasionalment com a cuidador de nens a domicili. Segons la Policia Nacional, també difonia material pedòfil que ell mateix generava. La veu d'alarma la va donar la policia de Queensland, Austràlia, en detectar contingut pedòfil a la xarxa Tor, l'autor del qual podria localitzar-se a Espanya.
Fins aquí el Notícies Migdia. Marxem. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Nosaltres només ens queda desitjar-vos un bon Sant Jordi. Que passeu una molt bona dia d'ara. Us deixem amb els companys d'esports i tota l'actualitat informativa i esportiva de la jornada. Que vagi bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.